Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia, us informa Eva Compte. 9 dies sense trens de Rodalies a Catalunya. La xarxa ferroviària està del tot aturada després que la Generalitat demanés ahir a Renfe i a DIF que acreditin que és segura. Aquest matí hi ha una nova reunió al Departament de Territori per analitzar la situació. A l'estació de Sants de Barcelona hi ha alguns usuaris despistats que no sabien que avui no hi havia servei. I en algunes estacions d'autobusos hi ha cues per pujar. És el cas, per exemple, de Mataró. Estel Batet, Carles, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs a Mataró no surten trens, però sí molts autobusos, perquè Moventis, que és la companyia que fa el servei Mataró-Barcelona, ha posat 8 vehicles més de reforç i, a més, estan passant amb més freqüència de la que és habitual els diumenges. És un cadora, però ara n'hi ha més, amb l'objectiu que la gent no s'acumuli a les parades. A aquesta hora, per exemple, hi ha una quarantena de persones fent cua a la primera parada al centre de Mataró. El moment més crític, però, ha estat a primera hora, entre 6 i 8 del matí. No hi havia ni trens ni bus i la gent que anava a treballar no tenia manera d'arribar a Barcelona.
No hay tren. Hemos subido aquí a ver si hay autobuses para ir a Barcelona. Yo tenía que empezar a las 8 de la mañana.
Porque tenemos que trabajar. Ah, es cierto que es domingo, pero tenemos que trabajar. Entonces tenía que entrar a las 8 y mira dónde estoy.
Estel Batet, Carles, Catalunya Ràdio, Mataró.
I els maquinistes de Rodalies confien que els trens tornin a funcionar abans del migdia. Ho ha dit el conductor i responsable de la UGT Renfe Catalunya, Francisco Cárdenas, al suplement.
Esperemos que sí.
¿De aquí depèn?
De las revisiones que se están haciendo, que se han hecho durante toda la noche y se van a hacer durante toda esta mañana. De hecho, lo que se pretende es que incluso pueda haber circulaciones, si no es después del mediodía, pues lo más rápido posible.
Més notícies que repassem amb l'Ivan Olmos, l'expert en el sector del ferrocarril. Joan Carles Salmerón, director de Terminus, Centre d'Estudis del Transport, considera inacceptable el que està passant amb Rodalies.
En una entrevista al suplement ha recordat que el problema de Rodalies té dos focus, la desinversió històrica i la crisi climàtica. I ha destacat l'afectació que està tenint aquesta suspensió del servei, no només a Rodalies, sinó també al transport de mercaderies.
I que és un dels vectors principals per fer moure la indústria catalana, que també porta completament aturada des de dimarts i és inadmissible. Les indústries catalanes estan aturant mercaderies i s'estan començant a aturar cadenes de producció per culpa també de l'aturada de la xarxa ferroviària.
Un home de 48 anys confessa que ha mort un nen de 13 a Sueca, a la Ribera Baixa.
Segons avança el diari Les Províncies, els fets van passar ahir a la tarda quan el presumpte autor es va entregar a la Guàrdia Civil per confessar que havia mort al seu domicili un amic del seu fill, que també hi era present. La víctima presentava ferides d'arma blanca. La policia judicial continua les investigacions per esclarir els fets.
I una setmana després del fatídic accident de tren a Damunt, a Còrdoba, aquest matí se celebra una missa funeral en memòria de les 45 víctimes mortals.
Serà a la caseta municipal de la localitat, el mateix espai on es va evacuar les desenes de ferits per atendre'ls després que un tren Irio descarrilés i xoqués contra un Àlvia. Ahir es van retirar els dos vagons que van sortir de la via. La circulació de l'AVE ara mateix entre Madrid i Andalusia continua suspesa i no es recuperarà la normalitat del servei fins al 2 de febrer. Dissabte vinent es farà un funeral d'estat a Huelva on les autoritats espanyoles acompanyaran els familiars de les víctimes.
I avui arrenca el cicle de concerts familiars Petits Camaleons amb l'actuació dels Catarres.
Ha estat bonic, deixem-ho aquí, podem ser amics.
Els Catarres donen tret de sortida a una nova edició del certamen que un any més vol apropar la música en directe als més petits amb una experiència pensada per gaudir en família. El cicle reuneix 4 artistes i 4 diumenges de concerts. Després els Catarres actuaran amb Blaumut el 22 de febrer, amb Bauca ho farà el 22 de març i el cicle es tancarà amb un concert de Miqui Núñez el 17 de maig. Són 4 propostes destacades de l'escena catalana que conviden els infants a redescobrir la màgia dels concerts en un format proper, còmode i totalment adaptat al públic familiar. El concert dels Catarres és a 11:45 del migdia a la Sala Apolo. Esports, Marc Andrés.
El Barça va guanyar la Supercopa Femenina després de vèncer el Real Madrid per 2-0 amb gols de Brooks i Alexis, la sisena Supercopa que aixeca l'equip blaugrana. Això mentre el meu primer equip masculí necessita guanyar l'Oviedo avui al Camp Nou per recuperar el liderat de la Lliga després de la victòria d'ahir del Madrid 0-2 al camp del Villarreal. El Barça-Oviedo el seguirem des de les 3 de la tarda a la TDT de Catalunya Ràdio. També a primera l'Espanyol va perdre contra el València ahir per 3-2 i el Girona ja té un acord amb el Galatasaray per la cessió de Yasser Asprilla. No és oficial, però el conjunt turc ja comparteix imatges del jugador a les xarxes. I per tancar el futbol, avui a la Lliga F, Espanyol-Tenerife a les 12 del migdia i Madrid Club de Futbol Badalona Women a les 4. A la Lliga CB de bàsquet a les 12 del migdia i en directe per TV3, Manresa-Andorra. Més tard, a les 5, Baskonia-Joventut i a 8:15 del vespre, Barça-Tenerife. A la Lliga Femenina a les 12 del migdia, Encino-Joventut. A 1:15, Cadí-La-Seu Estudiantes i quan passin 10 minuts de les 6 de la tarda, Girona-Gran Canària. I en tennis, aquesta matinada, els dos números 1 del món s'han classificat per als quarts de final de l'Obert d'Austràlia. Carlos Alcaraz ha guanyat en 3 sets l'americà Tommy Paul i Arina Sabalenka ha derrotat la canadenca Victoria Mboko en 2 sets.
Fins aquí les notícies.
El suplement amb Roger Escapa.
Necessites un moca intens per arrencar? Doncs atent, perquè aquest et traurà el son i no podràs deixar de conduir-lo. Nou Opel Mokka. Disseny trencador i pura energia pel teu dia a dia. Només aquest mes, des de 18.900 euros financiant amb Stellantis Finance. Més a opel.es.
Ja tens la teva llista de propòsits?
Sí, provar coses noves, viatjar més, tenir més espai.
Noi, però això és un únic propòsit. Provar un nou SUV Citroën.
Posa'l a la teva llista i prova el teu concessionari al Citroën C5 Aircross i al C3 Aircross. Ara, des de 18.000 euros i fins a 8 anys de garantia. Citroën. Consulta citroen.es.
El suplement, amb Roger Escapa.
Passen 6 minuts de les 11 del matí, som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Aquesta hora compareix en directe el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, sobre la situació a Rodalies. Seguim què diu.
Intentar trobar excuses puntuals que no pas en afrontar el problema en tota la seva magnitud i assenyalar quines són les causes veritables del problema al qual ens enfrontem. Per tant, els hi demanem que siguin conseqüents amb ells mateixos. I si a efectes pràctics ja estan dimitits de les seves responsabilitats, doncs també haurien de dimitir en aspectes formals. Els hi demanem que dimiteixin. Que dimiteixin perquè, no perquè siguin responsables en termes personals de la crisi, sinó per la seva incapacitat manifesta a l'hora d'afrontar-la i a l'hora d'explicar-la. Hi ha centenars de milers d'usuaris dels trens i de les autopistes d'aquest país afectats per aquesta crisi. Centenars de milers de persones que avui no poden fer servir els trens, que tenen l'autopista AP7 col·lapsada. I centenars de milers de persones que demà tindran enormes dificultats per anar a la seva feina, per anar a les seves visites mèdiques, per anar a estudiar a les universitats o en els instituts. I cap país no s'ha de permetre aquesta situació. Al mateix temps, som conscients que entre els que criden i els que dissimulen, entre els que només pensen a veure com trauran rèdit electoral d'aquesta situació i aquells que només pensen a veure com poden evitar que això els hi passi factura en termes electorals, ha d'haver-hi algú que treballi i algú que faci propostes, algú que intenti aportar solucions. I entenem que aquest és el nostre paper. Entenem que és el nostre paper perquè pràcticament tothom ens el deixa absolutament lliure, perquè ningú vol assumir la responsabilitat d'intentar trobar solucions. Per això volem reiterar algunes de les idees que ja hem apuntat en aquests dies i que ens semblen absolutament vigents. De fet, ens semblen encara més necessàries, més imprescindibles. Cal fer totes les obres immediatament per poder reobrir l'AP7. L'AP7 és la principal artèria viària del nostre país i una de les principals artèries gairebé d'Europa. No pot estar tallada, no pot estar limitada com ho està. No pot ser que estigui tallada i que al mateix temps no s'estigui fent tot el necessari per resoldre aquesta situació. El mateix s'ha de dir, i estem obligats a dir-ho, i ho diem respecte a les línies de ferrocarril. Les línies de ferrocarril s'han d'anar reobrint. Som conscients de les dificultats objectives en què es troben, dificultats que denuncien tant els treballadors com molts usuaris. I aquests dies tenim l'ocasió de veure a través de les xarxes socials i a través de molts mitjans com són moltes les plataformes d'usuaris de ferrocarrils del nostre país que des de fa molt de temps denuncien aquestes mancances objectives. Però aquestes mancances no poden ser una excusa, al contrari. Són la raó que exigeix la intervenció immediata. Moltes d'aquestes obres no poden esperar, s'han de resoldre ja. Per tant, s'han de reobrir les línies de ferrocarril i mentre no es reobren ha d'haver-hi un servei de transport alternatiu. I, per tant, s'ha de reforçar les línies d'autobús a tot arreu. I no pot ser que es prometin i que no arribin. I no pot ser que es digui que hi són i que efectes pràctics no responguin a les necessitats dels usuaris. Per tant, s'han de reactivar les línies de ferrocarril conscients de les dificultats objectives que en aquests moments hi ha, però al mateix temps, mentre no es poden reobrir, s'ha de donar una alternativa de transport per carretera a tot arreu. Això també vol dir que s'han de facilitar el transport per carretera, amb l'AP7 tallada o pràcticament tallada en direcció sud. Doncs s'han d'obrir...
Compareixença en directe del president d'Esquerra, Oriol Junqueras, que ha demanat, sense explicitar directament el nom, que dimiteixin per la incapacitat d'afrontar i explotar doncs, tota aquesta gestió de Rodalies. Ha demanat dimissions directament. No sabem si refereix exactament a Sílvia Paneque com a portaveu i com a consellera de Territori. En qualsevol cas, significatiu que Esquerra mogui fitxa i demani dimissions, tenint en compte que Esquerra precisament és qui va fer possible el govern de Salvador Illa i que fa tot just uns dies presentava aquest acord de finançament amb el PSOE i que aquestes properes setmanes havia de començar a negociar pressupostos per Catalunya, juntament amb els comuns. És evident que és una crisi que també està derivant la política catalana i que pot tenir conseqüències. Les paraules d'Oriol Junqueras, que continua amb la seva exposició, que anirem seguint també a través dels serveis informatius de Catalunya Ràdio i que us resumirem els propers butlletins de notícies i el Catalunya Migdia amb la Eva Compte. Oriol Junqueras, que s'afegeix a demanar peticions com... dimissions, volem dir, que s'afegeix a demanar dimissions com també ha fet aquestes últimes hores per part de Junts, Carles Puigdemont.
Crec, sincerament, a mi no m'hauria passat com a president, que quan un conseller demostra tanta incompetència no s'hauria d'esperar que l'oposició li demani la dimissió. Se l'hauria de cessar.
Doncs Carles Puigdemont i Oriol Junqueras que comencen a demanar dimissions per aquest caos, aquesta crisi a Rodalies que ha continuat aquests últims dies, que continua aquest cap de setmana, avui sense trens de Rodalies ni de regionals, i demà encara no sabem doncs, si hi haurà servei o no hi haurà servei. Demà és dilluns. 2 minuts per arribar a 11:45 del migdia. Fem una pausa i el suplement es fa de nit. Comença l'eclipsi.
El suplement amb Roger Escapa.
Oi que sona bé quan Barcelona millora? Àrees de joc, zones verdes, carrils bici, poliesportius, biblioteques, habitatges públics. Informa't de totes les actuacions a barcelona.cat/obres. Ajuntament de Barcelona.
Als anys 30, Boris Skocirev va ser rei d'Andorra durant 9 dies.
Aquest home era un farsant.
Però Boris I també era espia, estafador, seductor i visionari.
Quan exposa quin és el seu programa, no? Per l'Andorra del futur, en certa forma anticipa, no?
Nits sense ficció. Boris Skocirev, l'estafador que va ser rei. Dimarts a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Ocasión Plus t'ajuda a lliscar per la pujada de gener. Fins a un 30% de descompte i més de 20.000 cotxes per triar. Baixa la pujada del gener estrenant cotxe. Només fins al 25 de gener. Vine a Ocasión Plus. Oh, Ocasión
Plus.
Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
La ràdio té una força per sobre d'altres mitjans que és insubstituïble, no? El so. Barack Obama va guanyar gràcies a la veu.
Yes, we can.
Aquest diumenge el periodista Xavier Grasset.
Hi ha molt de mal en aquest món, però penso que la bondat ha de regnar, ha de triomfar, ha de guanyar.
El divan, el valor de la conversa.
Jo vull la Catalunya sencera.
Vull la Catalunya sencera, m'agrada molt aquesta.
Però no la Catalunya catalunyera, sinó la que va més enllà, la que té connexió amb el País Valencià, amb les Illes, amb l'Alguer, amb Perpinyà, amb Andorra.
Això és països catalans.
Exacte, però per mi aquest és el meu país.
Aquest diumenge a les 9 del vespre. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Aquesta tarda, el Tot Gira comença després de la TDT.
Atenció!
Després del Barça-Oviedo, farem una edició de butxaca amb la ressaca del partit al Camp Nou.
Seguirem el Barça-Tenerife de l'ACB, l'Unigirona-Gran Canària i la final de l'Europeu de Waterpolo.
També la prèvia del Girona-Getafe de demà. Repassarem la jornada de l'Open d'Austràlia amb l'Àlex Corretja.
I ho rematarem tot amb l'humor dels minuts escombraria.
Tot Gira.
Aquesta tarda, després de la TDT, amb David Clopés.
Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Passa un minut d'un quart de 12.
Quan es fa fosc, molta gent dorm. D'altres, però, aprofiten la nit per ballar, mamar o simplement treballar. N'hi ha també que donen el pit o preparen biberons. I fins i tot n'hi ha que fan l'amor. Els diumenges al migdia, el suplement de Catalunya Ràdio es fa de nit. L'eclipsi, amb Roger Escapa.
Si vols que surti el sol, abans s'haurà de fer de nit.
Passen 2 minuts d'un quart de 12 del migdia, som al suplement, som a Catalunya Ràdio, s'ha fet fosc a l'estudi 1, quan la llum s'apaga es desperta un nou món. Cada diumenge al migdia fem l'eclipsi, i perquè torni a sortir el sol, abans s'haurà de fer de nit. Avui a l'eclipsi, un escorpí que va arribar al món un diumenge de lluna en quart minvant, un home que va néixer el 22 de novembre del 1970, i aleshores la cançó número 1 de totes les llistes era aquesta. Avui a l'eclipsi del suplement, les nits del músic, del cantant, del productor musical i de l'ànima d'Eufòria, Jordi Cubino. Bona nit.
Què tal? Com estem?
Molt bé, i tu?
Encantat d'estar aquí, a més, amb aquest ambient així com...
S'ha fet fosc.
Tenu, molt guai.
S'ha fet fosc. No has vingut amb tren, Jordi?
No.
Des de Sant Quirze pots venir amb ferrocarrils de la Generalitat.
Hi ha ferrocarrils de la Generalitat, sí, meravellosos, però és l'únic que funciona, no,
en aquest moment. Deus estar de ressaca encara amb l'estrena d'Eufòria divendres?
Una mica, tot i que abans la setmana anterior vam fer un pilot que va ser com un previ d'assaig, sempre estàs una mica de ressaca del que són els esdeveniments aquests que són les estrenes, no?
Com ha anat? Com va anar?
Molt bé, la veritat és que va ser líder d'audiència, tothom està com molt content i amb molta expectació. Esperem que aquesta temporada sigui meravellosa.
Que és la tercera, tu hi ets des del principi, no?
Quarta.
La quarta, ja?
Sí, estic des del principi. De fet, del principi queden només dues persones, el Dani i jo.
Imagina't.
Sí, imagina't.
imagina't.
Imagina't, imagina't. Sí, sí. A veure, aquesta cançó es titula I Think I Love You. La tenies controlada, aquesta?
No la tenia massa controlada.
El dia que vas néixer era sí. El que sonava tot arreu.
I una cosa que has dit, Escorpí, soc sagitari.
Ah, ets sagitari.
Sí, a més, és curiós, em vaig enterar que era sagitari perquè la Mònica Naranjo em va dir un dia has d'anar a veure a fer-te la carta astral. I jo mai havia fet la carta astral. I vaig anar al president de l'Associació d'Astròlegs de Catalunya i em va dir que per l'hora que havia nascut soc sagitari.
O sigui, va anar del Canto d'un Duro.
Sí.
Realment, l'any de naixement és el 1970?
Sí.
Perquè hi ha polèmica amb
hi ha
això.
Molta polèmica, però és que, aviam, saps què passa? Que a internet posa una cosa, a Wikipedia és una altra. Ho hem intentat canviar, però Wikipedia no ens deixa, perquè no sabem ser els creadors nosaltres del perfil, i és tot estrany.
No t'has tret edat, per tant.
No, em podia treure més.
1970.
Sí.
I ben portats, i estupendament.
Bueno, allà estem.
Sí?
Sí. No, a veure, jo el trobo molt bé.
Jo et veig meravellós.
Ai, moltes gràcies.
Vull dir que sembles més jove encara.
Sí, no m'he parat de moment.
No?
Caurà.
Acabarà passant?
No ho crec, no ho
crec. Algun retoc sí que t'has fet?
No m'he fet res, de veritat. L'única cosa que em cuido una mica. Però bueno, ara m'estan aconsellant, companys inclús d'Eufòria, ei, fem això, fem l'altre.
De quina manera et cuides?
Em cuido fent esport, no sóc una persona... no puc menjar gluten, llavors com que em cuido amb el tema del gluten i tal, no bec darrerament massa alcohol. La veritat és que no em bec. I sobretot, menjar saludable. Sí.
Quan et mires al mirall, què és allò que dius? Ostres, m'estic fent gran. Ah, sí, si t'haguessis de retocar alguna cosa, què seria? No és obligatori, eh?
Home, res has de tocar. Home, les petites de gallo sempre estàs...
Ah, aquestes sí. Arruguetes d'aquí l'ull, eh?
Sí, aquestes sí.
Però escolta'm, és l'edat que tenim? Ho hem d'acceptar?
No, i tant, jo ho accepto perfectament. Jo ho he portat sempre molt bé.
Has vingut maquillat, no?
No. El que passa és que porto sempre un protector solar perquè tinc tendència a que em surtin taques.
Ah, ostres.
Sí, i porto un petit protector tot l'any, eh? És així. I avui que és un dia de sol, després de tants dies de pluja, sí que em cuido.
Tu realment, clar, formes part d'una generació, ara hi entrarem, en què l'estètica i la pressió estètica va ser terrible i vas triomfar en un moment en què especialment les dones estaven exposadíssimes a això.
Molt.
Tu com a home també ho vas sentir?
Jo no massa. Jo penso que hi ha més pressió estètica ara mateix amb les xarxes socials que abans, perquè abans no teníem xarxes socials. Llavors no estaves tan exposat com ara. I a més, una altra història. Quan feies televisió, les càmeres no eren d'alta resolució. El que feia que es difumines tot una mica...
No era tan... Clar.
Sí.
Clar. Però d'aquella generació, moltes dones, doncs, van passar pel bisturí, no?
Sí, completament,
Tens la sensació que tu vas esquivar aquest moment, ja?
Saps què passa? Que no sóc massa conscient del pas de l'edat, no? I a mesura que fas 30, 40, tal, no? Jo no tinc ni tingut cap canvis de dècada amb trauma, al contrari. Sempre... I penso que és l'ensenyança d'aquesta vida és que l'experiència és un grau.
Com has dormit aquesta nit, Jordi?
Jo molt bé, fantàstic.
Descanses?
Descanso habitualment, sí. Darrerament no he pogut molt, perquè per temes de feina, evidentment, he acabat fent i a TV3, vaig estar fent un documental que sortirà una docu-sèrie a TV3, també, i he enganxat amb Eufòria tot junt, i això m'ha fet dormir 4 o 5 hores diàries en els darrers 3 mesos.
Ara anirem a aquest documental. Recordes què somies?
Què somio? Mai. No me'n recordo mai.
Mai.
Sí.
I la nit més estranya de la teva vida ha estat a Catalunya o per exemple, a Taiwan o Hong Kong, on també hi has passat temporades?
Sí, he passat, i al Japó, també. La nit més estranya de la meva vida... Uf, ostres, és que n'hi ha tantes nits estranyes i de... No sé.
Si tu vas viure a Tòquio, no?, una època?
Sí.
Què hi feies, a Tòquio?
Perquè quan jo vaig començar a cantar com a David Lyme, va ser número 1 de vendes al Japó, i vaig estar allà, tenir un èxit tremendo allà, i vaig estar allà un temps, sí.
A veure, anem a mirar com sona David Lyme, i aquest moment en què realment el Jordi Cubino causava sensació a Tòquio. Aquest és Jordi Cubino, David Lyme. Hey, let's go to Sitges, come on, let's go. Hey, let's go to Sitges, let's go tonight. Hey, let's go to Sitges, come on, let's go. Hey, let's go to Sitges, bye bye, mi amor. Playboy. Què et ve al cap, Jordi?
Ostres, que bueno. Mira, si m'hagués fet aquesta pregunta fa un any, et diria records, però els darrers 8 mesos han sigut com un retrobament pel tema del docu amb la meva vida.
O sigui, estàs fent un documental del David Lyme.
Aviam, estic fent... he fet una docu-sèrie. No puc avançar moltes coses, són 3 capítols.
TV3, eh?
TV3. I et diria 3 noms que estan a dintre, que és Bayona, Jordi Évole... són
el millor de cada casa.
Sí, i Carlo Padial, que és el director del docu, junt amb el Lluís. Sí,
escolta'm, i això ho veurem aviat, suposo.
Crec que sí, en els propers mesos. Ara estem acabant de rodar, queda una cosa de rodar i ja està.
Entenc que és un recorregut vital i un moment d'eclosió d'aquest personatge, d'aquest alter ego, del Jordi Cuino, que és el David Lyme, que va causar sensació i que va arribar fins a Tòquio, com explicaves. On tu, quan arribes a Tòquio, a quins anys eren, això?
Era el 87, jo tenia 15 anys. És que jo vaig fer el primer disc amb 15 anys.
15 anys.
Jo era, sí, molt jove quan vaig fer el primer disc, aquest que sonava, el Desgoto Sitges Bambina i tot això.
Com t'ho has fet per no tornar-te boig?
Tenir molta pau mental, intentar tenir pau mental. No he anat mai al psicòleg, imagina't. I a més és una cosa molt normal que fa molta gent, jo no he anat mai.
Però podria haver estat un efecte Macaulay Culkin perfectament.
Sí, perfectament,
eh?
Perfectament. El que passa que jo penso que m'he adaptat durant moltes dècades a la meva feina i sapigui on estaven els límits, també.
Com et van rebre a l'aeroport de Tòquio?
Va ser molt curiós, això ho explico sempre. Jo me'n recordo que vaig arribar, clar, era 15 anys, un nen, i venia un manager amb mi, teníem tota una sèrie d'actuacions per Japó, Corea del Sud, Taiwan i Hong Kong, també vaig estar-hi, i recordo que vaig arribar i hi havia tota gent al fons, arribades, no sé, 200, 30 persones, no me'n recordo, amb pancartes, i de lluny jo no ho veia, i dic, ostres, deu venir alguna persona famosa aquí, no un futbolista o alguna cosa, no? I de sobte vaig començar a veure el meu nom posat i la meva cara en allà. I em vaig quedar com flipant, vaig flipar.
El famós era jo, m'estaven esperant,
sí,
a mi.
Sí, imagina't.
Com és que t'hi vas quedar a viure?
Vaig passar una temporada allà perquè va tenir molt d'èxit.
Tenies
començar...
molt marcat allà, molts,
sí,
bolos.
Sí, molt de marcat. I vaig començar bolos, vaig gravar coses allà també. I després vaig entrar també en relació amb coses del manga. Bueno, són moltes coses.
Deu ser al·lucinant veure que al Japó canten les teves cançons.
Molt, molt al·lucinant. I sobretot el fenomen social de les actuacions que veies. No feia actuacions per 50.000 persones, però feia actuacions per 6-8 mil persones. I veure doncs, mig estadi ple era bastant impactant per mi.
Qui se'l va inventar, el David Lyme? D'on neix?
Jo mateix m'ho vaig inventar. Perquè
en
jo...
15 anys?
Sí, jo tocava amb un grup a Barcelona de rock i pop i feia cançons. Aleshores em va acudir... Em va agradar tot això de l'Italo i del dance que feia. Feia maquetilles a casa. En aquella època no hi havia ni autotune, ni ordinadors, ni res. Ho fèiem amb 4 pistes i em va acudir cantar en anglès i fer cançons d'aquest estil. Aleshores vaig... em va arribar una cinta meva, cinta de caset, que ja n'existeix, les noves generacions amb el que és, a Max Music, que era la gent del Max Mix. Els va agradar molt i va dir, però no et pots dir Jordi Cuvino. I vaig dir, pues mira, David Lyme. Va fer una llista i vinga, este, t'ha tocat.
És a dir, al Josep Capdevila li van dir no et pots dir Josep Capdevila i li van posar Sergio Dalma i a tu et van dir no et pots dir Jordi Cuvino.
Sí.
I et van dir David Lyme.
Sí, és que anàvem els tres, mira, l'Albert Pla, el Sergio Dalma i jo anàvem al mateix col·legi.
Això em sembla increïble.
Sí, a Sabadell.
Al Pau Vila. Jo també vaig al Pau Vila.
Tu també?
Jo també sóc exalumne del Pau Vila.
Tots som del Pau Vila.
El que passa és que no... O sigui, a mi la vessant artística no em va quedar... O sigui,
home, una mica sí.
L'Albert Pla també va anar al Pau Vila?
Sí.
Sou del mateix any, tots tres?
El mateix, a l'Arbel i jo, sí.
I... anàveu a la mateixa classe, pràcticament?
Sí.
Em sembla increïble. I Albert fet... Pla, Sergio Dalma, sí, i Jordi,
sí,
Cuvino.
Sí, sí. De fet, l'Albert surt en el meu docu, parlant. Tenim una conversa molt maca, ell i jo.
I el Sergio Dalma, no?
No, perquè estava de promoció.
Vaja.
Va coincidir que estava de promo al seu nou disc. Sí.
L'Albert Pla és l'únic que va conservar el nom.
Sí, senyor. Sí, sí.
I a tots tres hi apuntàveu maneres d'aquella... Perquè, a més, els estils que heu agafat cadascun d'ells...
Són diferents.
El Sergio Dalma, un crooner italià abraçant tota aquesta cançó italiana.
Sí.
Tu, més cap a l'electrònica, cap al dance, cap a aquest italo-disco, segurament, no?
Sí, correcte.
Aquest gènere què és? Italo-disco?
És italo-disco o eurodance, es deia això.
Eurodance.
Sí, eurodance i talodisco, sí.
I el sonido Sabadell què és? El Sabadell Sound.
El Sabadell Sound és un concepte que va inventar el Xavi Rossell, que era del diari de Sabadell.
Me'l conec, i tant.
Sí, el Xavi. Se ho va inventar ell. I va dir, bueno, jo vaig ser el primer, de fet, aquí, inclús a Espanya, de fer aquest estil de música. Es van venir molts grups.
Però una cançó del Sound Sabadell, què seria?
És que jo no em considero Sabadell
Sound. No, no dic que siguis
no,
tu, però
pues, no sé,
vull saber què és.
Squash Gang, o... Hi ha diverses cançons.
Squash Gang.
In the Night, hi ha moltes...
Com?
Squash Gang, per exemple, o per exemple exemple, hi ha, no sé, és que hi ha diverses cançons del Sabadell Sound.
Digue'm una que la busquem.
Aviam, espera't un moment, deixa'm pensar.
Oh, Sabadell Sound.
Sí, Sabadell Sound, busqueu mateix Squash.
Sí, a veure què surt,
a veure què surt.
I aleshores, van parir aquesta mena de so i tu no et sents identificat amb això?
No.
Però era una versió de l'Italo Disco,
sí.
L'Eurodance.
És que, de fet, jo feia Italo Disco i després li van penjar aquesta etiqueta, jo odio les etiquetes i ja està, es va quedar, però realment no em considero dintre d'aquest fenomen.
I com t'expliques que l'Albert Pla acabés sent músic fent aquesta proposta, que el Sergio Dalma abracés aquesta altra, que tres tios que surten del Pau Vila, que és un institut públic del barri de Gràcia de Sabadell, doncs acabin amb aquesta trajectòria tan envejable.
Jo crec que hi havia molta creativitat en aquella època. Eren els 80 i tant, i la creativitat era brutal. I vam tenir la sort de coincidir tots en el temps. Ja està.
Uh-huh. Una cançó per una nit de festa amb el Jordi Cuino. Els senyals horaris de 11:45 del migdia ens espatllen aquesta peça mítica d'Ava, que ha estat versionadíssima també i se n'ha fet versions dance per ballar a la discoteca, precisament.
Correcte, inclús Madonna va fer una versió d'aquesta.
Clar, és que és veritat, és veritat, la Madonna.
Agafa el riff. Sí.
Efectivament. Amb Ava tens una cosa en comú i és que és Eurovisió.
Correcte. Ava, jo sóc un gran fan d'Ava, entre altres, que moltes coses m'agraden, però Ava trobo que són, a nivell de composició, són genials. Ja s'ha demostrat inclús en els musicals, no?
I després tu vas participar a Eurovisió amb l'Avet, amb Andorra, no?
No, amb la Gisela, amb Andorra.
Amb la Gisela,
sí,
és veritat.
Sí, vam anar a Belgrado, a Mastari.
Mm-hmm.
Sí, sí.
Escolta'm, com és que vols una cançó d'Ava per sortir de festa?
Perquè són molt divertides, són molt optimistes. Jo considero que, tu, fixa't, tothom de totes les generacions, inclús els nanos que tenen 12-14 anys, tu poses Mamma Mia i tothom comença a cantar, o Dancing Queen, és que qualsevol d'aquesta. Mm. És que aixeca la pista. I és molt divertida, i és atemporal, que és lo important de la música. Mm.
La millor nit de la teva vida, Jordi Cuino.
Ostres, ja comencem. Això és molt difícil, també. Jo, hi ha tantes nits que és com quan em diuen quina és la millor cançó de la... No, jo què sé, hi ha tantes. Jo crec que cada cançó té un moment, i cada nit té un moment dintre la teva vida, i dones la importància que té.
Però aquesta nit que et fem triar té alguna cosa a veure amb el teu ofici, amb la música, o té a veure amb la teva família, amb l'oci, amb què té a veure?
Sempre té a veure, per mi les nits especials són amb la meva família, amb la gent propera, no? La música, evidentment, que forma és la meva vida, però el més important són les persones i la família.
Mm. Dius que no has anat mai al psicòleg, que amb 15 anys vas tastar l'èxit, i qui millor que tu per explicar-los a Eufòria el que pot suposar sortir a un programa de televisió de màxima audiència i passar de ser anònim conegut d'una nit per una altra.
Sí.
T'ho valoren o els hi has d'explicar encara als nanos qui era David Lyme i el procés pel qual vas passar?
Doncs és molt graciós perquè porto 4 anys d'Eufòria i és molt divertit perquè la majoria de nanos, que evidentment de les 3 primeres generacions ho saben, i molts d'aquests ho saben, la meva història, i comencen a cantar les cançons meves perquè s'ho han estudiat. És divertit perquè inclús fan cachondeo d'aquest tema. No?
Com van reaccionar els teus pares davant l'èxit aquell tan prematur que vas tenir?
Doncs bé, la veritat, el meu pare era més sensat en aquest tema i deia, bueno, dedica't a la música, però tingues una altra cosa, estudia, per si de cas no va bé la música. I en canvi, la meva mare, com que és pintora de quadres i li encanta l'òpera, té 1000 i pico vinils d'òpera a la meva mare a casa. I li encanta, em va recolzar sempre.
Mm. L'òpera, la clàssica, què sonava a casa teva?
L'òpera clàssica, sonava sobretot la música clàssica, molt, la música clàssica, i jo vaig... Mira, tinc una anècdota que l'explico, que jo quan era petit, amb 3 anys, cantejava escoltant a Montserrat Caballé a casa cantant, i vaig tenir al final l'oportunitat de poder produir-li, i el primer dia que vaig estar... És l'única vegada que m'he posat nerviós en un estudi, mira que he produït a quasi tots els artistes d'aquest país, no? I em vaig posar nerviós amb la Montserrat Caballé, me'n recordo.
Quina peça li vas produir a la Caballé?
Li vaig produir una cosa per la Marató de TV3, i una peça del Phil Collins, i va arribar a l'estudi, me'n recordo, vam estar 2 dies gravant amb ella, va ser meravellós. Una de les millors experiències que he tingut amb una persona.
Sí, quan l'has de gravar amb ella, que has d'equalitzar, doncs, tota la taula...
Sí.
Què? Com eren les proves abans d'apretar el play?
És que, clar...
Necessitaves que el fa gaire la veu, la Caballé?
Sí, evidentment, com tots els cantants, no? Però jo me'n recordo que, per exemple, hi havia coses que jo veia d'un punt de vista i d'un altre, i es vam entendre de seguida. Dic, jo ho faria així, clar. I jo pensava, dic, li estic donant... no ordres, perquè no són ordres, sinó... com vull que ho faci a la Montserrat Caballé, no? I ella era una persona superdisciplinada, a més, i, bueno, era un talent una crac.
Sí que la Cavaller, evidentment, va fer grans teatres per tot el món i la vinculem a la clàssica, a l'òpera, però ella hi va haver un moment en què també va abraçar, més enllà del Barcelona, en Freddie Mercury i companyia, es va atrevir a fer coses que potser pel seu gènere i pel seu estatus no hauria fet, però va abraçar cançons més modernes i estils diferents, no?
Jo crec que està molt bé que ho facin. Jo penso que a l'estatus quo aquell que hi havia entre la música clàssica, el tabú que hi havia de, ui, no faig por perquè és com una música menor, no? El va trencar, una de les persones que va trencar va ser ella, i després han vingut molts a darrere, no? Jo, de fet, vaig treballar i composar per un grup que es deia El Divo, que ho va patar fa uns anys,
sí.
Ho va patar molt,
Divo, sí.
I vaig produir, treballar i composar per ells.
Encara
no?
Giren, no, aquesta gent?
Sí, encara giren. Va morir el Carlos, que era el cantant principal, que era de Madrid, però encara giren, sí, sí.
De Montserrat Caballé a Corazón Latino hi ha un salt.
Bastant.
Aquesta cançó la defensa David Bisbal, però qui la va idear és el Jordi Cubino.
Sí, la vaig composar jo, la lletra i la música.
Com se't va acudir?
Va ser divertit. Jo estava... vaig anar a l'Acadèmia d'Operación Triunfo 1, me'n recordo que era el 2001, crec que era això, i recordo que em van dir, necessitem una cançó perquè pel David, no? No, primer no va ser així. Em van dir, vull que composis cançons, em va dir la companyia de discos, per algú dels integrants d'Operación Triunfo. I jo me recordo que vaig conèixer a varios i vaig dir, uf, m'agrada aquest tio. El tio dels Rizos, me gusta. I tornant a casa, després vaig estar parlant amb ell, i vaig tenir una petita stage amb ell, i tornant a casa, que tornava just a Cornellà, anant cap per l'autopista, per l'AP7, se'm va acudir la tornada del Corazón Latino. I la vaig gravar amb un mòbil rudimentari que tenia aleshores.
Però què se't va acudir? La frase del Corazón
Latino? Això, és el que fa ell.
Puja.
Ara no la canta.
La tornada. Sí. Se't va acudir,
sí,
la tornada.
Se'm va acudir la tornada. Això.
És la cançó que t'ha fet guanyar més diners?
Una de les que m'ha fet guanyar més diners, sí.
Quina és l'altra?
Bueno, hi ha diverses. Per Luis Fonsi també hi ha diverses cançons que m'ha fet guanyar diners. Les cançons que vaig fer per Estrella Damm també m'ha fet guanyar molts diners, sí, sí.
Però Corazón Latino deu ser de les que...
Sí, top, és molt top. És que és una cançó que encara està girant per tot el món i és impressionant.
Tu... sabies que tenies allà dins de la P7 el teu cotxe un diamant? Eres conscient? O això mai se sap fins que el públic no la rep?
Fins que el públic no la rep, no ho saps. Però amb aquesta cançó vaig tenir un pressentiment. El dia següent, quan vaig acabar-la, que vaig estar el dia per acabar estrofa, pont i tot, i estructurar-la una mica, vaig dir, això no sé què passarà, però passarà alguna cosa gran.
O sigui, un dia se t'acut a la P7 i l'endemà tens la cançó feta?
Bueno, sí.
Lletra i arranjaments?
Els dos dies, sí. Sí, sí, perquè tenia molta pressa, els d'Operación Triunfo.
Amb tan ràpid es pareix, això? Amb tan ràpid es pareix una cançó?
A vegades sí, a vegades no. Suposo que estava inspirat i que el destí va ser el dia que tenia de fer-la. Hi ha cançons que he trigat dues setmanes en fer-les. Mm.
Clar, vas viure des de dins, també, aquella etapa d'Operación Triunfo i d'aquells concursants... Doncs han tingut carreres molt diferents, no?
Sí.
Èxits, fracassos, alguns dels quals ens n'hem oblidat, d'altres que ja no els hi posem ni cara, i d'altres que es continuen guanyant molt bé la vida, com pot ser el David Bisbal, sí, el Bustamante, i que han fet carrera, o d'altres que han d'anar picant pedra, com la Rosa López, que cada vegada que surt doncs, va cantant, però també ha passat les seves penúries econòmiques.
I tant.
Tu ja veies allà dins a qui li aniria bé i a qui no? Perquè dius, si amb aquest dels Rizos t'hi vas a fixar...
Jo tinc bastanta vista per això. No sé per què. I una de les coses que faig bé que és tenir visió pels èxits, no? I ja no només a nivell de música, sinó d'altres coses. Però no perquè jo sigui un geni, que no ho soc, sinó perquè sóc una gent del poble. I m'agrada el que a la gent li agrada. I això fa molt, la psicologia.
En quin moment deixes de ser David Lyme? En quin moment s'acaba?
Allò va durar 4 anys i mig, 5 anys, no va durar més, i jo vaig decidir deixar-ho perquè vaig quedar molt saturat d'aquest tema.
El vas matar tu, el David Lyme.
Sí, el vas matar tu, i a més vaig estar molts anys renegant del David Lyme. Jo crec que m'he retrobat amb el tema de David Lyme arrel del documental.
Clar, i és aleshores, ja amb 20 i pocs anys, que veus que la teva faceta no passa per cantar, sinó per produir?
Evidentment. Jo vaig estar un any sabàtic, vaig estar un any voltant pel món, viatjant, vaig estar a 40 i pico països, molt. I recordo que...
Què dius ara? Viatjant sí. Per gust a 40 països?
Sí, sí. Em vaig polir tots els diners que vaig guanyar aquella època.
En 20 i poc, dels 20 als 30 vas estar viatjant?
No, què va? Això va ser en un any. Et parlo dels 21 als 22 o 23.
Sí, 40 països en un any?
Sí, més o menys.
Sol?
Sí. Porai, sí, amb gent, però bueno, sí, sí, viatjava molt, m'agradava.
Sí, vas fer un Erasmus per la Porta Gran.
Sí, senyor. Però Erasmus, a vegades de motxilla i tal, eh? I vaig aprendre moltes coses, i aleshores vaig tornar cap
tots
aquí.
Tots els continents?
Quasi tots, no tots, però bueno, Alaska i tal no hi vaig anar-hi, tota la part d'això, però molts, eh? I jo crec que em vaig buidar de David Lime i vaig començar de zero i vaig arribar aquí a Barcelona un altre cop i vaig pensar, haig de fer alguna cosa per guanyar-me la vida, no? I un amic meu em va dir, hosti, tu que tens molta facilitat per escriure música comercial, però jo no t'he dit que s'ha d'escriure jingles per publicitat, i vaig començar a escriure jingles per publicitat, per Estrella Damm, per Audi, per moltes coses, no? I va ser una nova faceta, i aquí vaig tornar al món del disc, de la mà, per exemple, d'Estrella Damm o de Coca-Cola, no? Que vaig fer una cosa que es deia Cherry Coke, que va ser número 1 a mitja Europa.
Tu vas viure l'època esplendorosa en cara de la indústria discogràfica, sí. Que consistia en vendre discos. No?
Sí, llavors era un altre món.
Tots aquests recopilatoris...
Eren milions i milions de discos. Arribaven els discos amb trailers. I la gent, clar, no existia la pirateria, no existia res. Comprava els discos, comprava les cintes de caseta en aquella època. No? I va ser una època que no té res a veure amb l'actual. Ara els nous valors ho tenen molt més difícil. Mm.
Una cançó amb el Jordi Cubino per una nit d'insomni. Aquest és el Luis Miguel, Hasta que me olvides, per una nit d'insomni, el Jordi Cubino, Hasta que me olvides, t'ho diràs.
Bé, em relaxa. A mi, a Luis Miguel, sóc molt fan de Luis Miguel. Penso que és una de les millors, si no la millor veu llatina que hi ha hagut, per mi.
L'has tractat?
No he pogut treballar amb ell. És dels pocs que no he treballat amb ell. M'hagués agradat treballar amb ell.
Per què creus que la gent ve a treballar amb tu?
Doncs no ho sé, jo suposo que hi ha el boca a boca, no? Vaig començar a treballar amb artistes, un passat l'altre, i deien, doncs aquest xaval no ho fa malament, i mica en mica vas fent. Aquesta cançó que sona, a més a més, no sé si la gent ho sap, la va escriure a Juan Luis Guerra. És el Juan Luis Guerra, aquesta cançó, imagina't.
Quants estudis tens, tu?
Jo tinc el meu estudi a dintre del que és casa meva, i després tinc un estudi a Londres, també.
Carai.
Sí, sí.
Mantenir tot això són calés, també, eh?
Bé, també treballem molt.
Sí, sí, no, segur, molt. Segur.
Sí, sí.
O sigui, tens un estudi a casa a Sant Quirze i un a Londres, eh?
Sí, sí, sí. Mm. Sí, sí.
I per allà van desfilant.
Van passant molta gent. Ja tinc un soci, també, i, bueno, va passant molta gent fent moltes coses, des de televisió, fent moltes coses per molts artistes.
Què et demanen els artistes? Què fas perquè se sentin a gust?
El més important amb un artista, per part d'un productor o un compositor, és tenir la psicologia de conèixer-lo. Tots els artistes, en el fons, tenen un punt d'inseguretat sobre si mateixos. És normal, per molt grans que siguin, no? I el que has de fer és entendre, ficar-te dintre seu. Jo tinc la sort que sigo cantant i he estat a l'altra banda de la peixera cantant i gravant, i sé les inseguretats que pots tenir quan cantes, no? I això fa molt, no? Et fiques dintre l'artista, veus quan té un moment de dubte sobre la cançó, quan no, i és que sàpiga portar-lo. Jo penso que un bon productor és un 50% psicologia, un 50% músic.
Precisament que diguis això, una persona que mai ha necessitat o ha volgut anar al psicòleg, no? Que sigui tan bon psicòleg, també per tots aquests artistes, també diu molt de tu, no?
No sé si diu molt de mi. Jo crec que aprèn moltes coses a la vida.
Quines són les inseguretats més habituals d'aquests artistes amb qui tractes, relacionats amb la veu, precisament?
Mira, relacionats amb la veu hi ha moltes coses, sobretot com... a vegades, si són compositors, ho tenen més clar. Per exemple, quan treballes amb un Alejandro Sanz, un Pablo Alborán, que és el meu cas, que he treballat, són gent que composa les seves cançons i estan molt segurs perquè que són ells qui ha composat i saben més o menys com ha de sonar. Sempre s'aconsella si et fan cas, eh? Són gent com molt professional amb això. Però quan són intèrprets, és a dir, que interpreten cançons d'altres autors que passen molt sovint, és com adaptar-se. Volen lluir, no? Són persones que diuen, ah, jo vull expressar tot en una cançó. No, no has d'expressar-ho tot en una cançó, tot el bé que tu cantes. Has de ficar-te el trajo d'aquesta cançó i treure el màxim partit de tu. I sobretot les figurets és com interpretaré, si aquesta cua està bé, si aquest vibrato li he fet bé, si queda bé amb el timbre de la seva veu. És normal, són coses normals.
I ara que tenim tants instruments tecnològics per corregir les veus,
sí,
t'ha facilitat o t'ha complicat molt més la feina, això?
Ens ha facilitat als productors la feina, evidentment. El que passa és que el que està passant, per exemple, amb el tema del reggaeton, que el 80% dels cantants de reggaeton no canten realment, sinó que utilitzen pues, eines com l'autotune o el Melodyne per poder cantar. Que és com una espècie d'estètica, no?, d'aquesta música. Si surts d'aquí, evidentment que utilitzem a tots els cantants el famós Melodyne és com una evolució de l'autotune, perquè explicar-ho ràpid, no? I l'utilitzem a tots els cantants. I ara és tot tan perfecte, tot tan mil·limètricament perfecte, que quan vas a veure un concert després dius, hosti, sona diferent. Clar, sona diferent perquè hi ha molta postproducció ara mateix.
Tothom pot cantar bé ara?
Tothom pot cantar bé. Cantar bé no, però cantar sí.
Et sembla bé que sigui així?
No sembla ni bé ni malament. Jo penso que és una expressió d'art i cadascú s'expressa de la seva forma. No he criticat mai això. Estem en un món, mira, jo penso que estem en un món del revés ara mateix. Un món on hi ha molta gent que pensa que Trump, per exemple, és un messies, o que la Terra és plana, hi ha gent que ho pensa, això, no? Pues imagina't on estem. I, a més, estem dintre d'una generació que ja no llegeixen les notícies, s'informen a través del TikTok, en el qual 90% són mentida i l'altre 10% són xorrades. O sigui, imagina't tot com està canviant, no? La forma de percepció que té de la informació, de la música, la gent.
I els discos també canvien, i la manera com consumim la música, que no és en forma de disc,
no,
no? És en forma de cançó.
En forma de cançó. És que abans es feien àlbums de 10 o 12 cançons, ara no es fan. Fas de cançó single en single cada dos mesos, o fes un petit EP, i és com vas treballant, és com es treballa. Realment, ara el diner de la indústria no està aquí. Els diners estan a les OS en directe i amb els drets editorials. Aquí estan els diners.
Avui a l'eclipsi del suplement, el Jordi Cubino amb una cançó també per una nit tòrrida. Per una nit tòrrida, el Jordi Cubino s'ha quedat amb el més gran de tots, segurament. Amb Queen, no?
Sí, evidentment. Saps per què, no? Mira, per mi Queen i Freddie Mercury era sensualitat, sexualitat cantant. A part de que per mi, jo no vull sentar càtedra, és el millor vocalista de rock de la història. Per mi, és una opinió personal, no? Perquè era brutal, i a més com a compositor, no? Però Queen tenia una força eròtica i sexual molt forta a les seves cançons, per el temperament, sobretot, del seu líder, Freddie Mercury.
Et va bé per que soni de fons en una nit tòrrida, Queen?
Sí,
perquè
sí.
Té tanta personalitat que a mi potser em desconcentraria.
Poder sí, poder tenir aquesta raó. Home, també pots entrar a Spotify i posar música per fer l'amor.
Has pensat mai que potser algú ha posat David Lyne per fer l'amor?
No ho he pensat, però segur que sí, perquè a tot el món, com que ha sonat a tants països, segurament que sí.
I a tu t'ha sonat mentre estaves allà en ple acte, David Lyne? Pues sentir-te tu mateix?
Fa tants anys, és que a més jo em negava a sentir, quan sentia les cançons a la ràdio, o inclús que les posen a la ràdio retro ara, les canvio, perquè no m'agrada sentir-me, no m'agrada.
On hi havia més nits tòrrides, a Eufòria o a Operación Triunfo?
Operación Triunfo conec menys. A Eufòria, bueno, alguna cosa hi ha hagut, sí, sí.
Sí?
No per part meva, però...
T'ho han explicat, no?
Sí,
alguna cosa sonava.
Sí, sempre és el seu.
Jordi Cubino, tenim algun Sabadell Sound? Tenim algun Sabadell Sound, va, tira.
A veure. Veus? Això és Sabadell Sound. Això va ser grups que van anar sortint.
Això és Squash?
Gang, crec que és
Squash Gang, sí.
Avui a l'eclipsi del suplement, la visita del Jordi Cubino, un home que ha confessat que va compartir institut i classe amb Albert Pla i també amb el Joan Capdevila, amb Sergio Dalma, impressionant titular, déu-n'hi-do el que va donar de si al Pau Vila.
Amb tot bueno, aquesta... amb tu també, eh?
Sí, però jo vaig venir uns quants anys enrere i la meva traça per cantar i pels escenaris doncs es va quedar molt, molt curta i molt fracassada. Jordi Cubino, un plaer tenir-te avui aquí al suplement. Acabarem amb aquest squash dance i aquest homenatge al Sabadell Sound. Gràcies, Jordi. Fins aviat.
Molt aviat i moltes gràcies per convidar-me.
El suplement, amb Roger Escapa.
Necessites un moca intens per arrencar? Doncs atent, perquè aquest et traurà el son i no podràs deixar de conduir-lo. Nou Opel Moca. Disseny trencador i pura energia pel teu dia a dia. Només aquest mes, des de 18.900 euros financiant amb Stellantis Finance. Més a opel.es.
Si viviu eufòria al màxim, no us podeu perdre el concert al Palau Sant Jordi. Diumenge 31 de maig... farem història. Serem eufòria. Entrades ja a la venda a som3cat.video/concerteufòria.
A casa no hi havia llibres fins que hi va entrar 14. La mare va començar a llegir un parell d'autores de 14 cada setmana. Més tard se'n va comprar una novel·la. I més tard me la vaig llegir jo. Ara estudi filologia i he començat a escriure poemes. 14. Encomanem cultura en català.
El que és millor de començar l'any és la il·lusió d'arrencar nous projectes. Canviar el bany, que ja demana una reforma, donar una nova vida a la cuina, fer que casa teva tingui més caliu. Per això a Bauhaus hem preparat un començament d'any ple de grans oportunitats per renovar casa teva. Comença l'any com et mereixes. Millor. Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
Avui diumenge al Cort Inglés, últim dia per estalviar talibant electrònic, electrodomèstics i en molts altres departaments.
A més, amb finançament 100% per clients amb targeta al Cort Inglés.
Televisors, mòbils, portàtils, frigorífics.
També en electrònica esportiva, tecnosalut, mobles de cuina i bany.
Tan sols avui 25 de gener, per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Cort Inglés i subjecte a la seva aprovació.
Consulta'm les condicions i exclusions al Cort Inglés Pones.
Què és el B9 de Badalona? Com s'hi vivia? Qui eren? Què feien? Treballaven? Robaven? Tothom opina, però nosaltres hi hem entrat.
Volem pagar, volem viure dignament com tothom.
30 minuts. B9. A TV3 i a la plataforma 3Cat aquesta nit.
El Club de la Mitjanit des de 2009 a Catalunya Ràdio.
Estàvem buscant un nom i no l'hi trobàvem i al final vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. L'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I vam dir, però sona, no?
A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donis el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
La Simfònica de Sant Cugat presenta La Divina Comèdia. El 13 de febrer, al Teatre Auditori Emma Vilarasau, gaudireu del dramatisme de Tchaikovsky, la intensitat lírica de Bartók i la frescor de Proens en una ballada d'emoció i virtuosisme amb Alejandro Garrido, viola i la direcció de Salvador Brotons. Més informació a simfònica.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Necessitava fer maletes.
Ernest Prana torna a casa per presentar en directe el seu primer disc en solitari i en català. Cançons de la vida quotidiana amb lletres sinceres i properes. I concerts a Sabadell, Manresa, Reus, la Bisbal d'Empordà i Barcelona. Més informació a ernestprana.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
El suplement, amb Roger Escapa.
3 quarts i mig de 12 del migdia, som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Després de l'aigua i després de la neu, arriba el vent. Enric Agut, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, un vent que es comença a enfortir, sobretot aquest vespre nit, i demà encara aguantarà. Algunes comarques estan afectades per aquest avís de vent. Són comarques de la meitat sud. També demà hi afegim de matinada al Pirineu, un vent que pot superar doncs, el llindar de l'avís, que és a partir de a gairebé 80 km per hora. I en alguns casos doncs, aquest perill és de nivell 3. Per exemple, estem parlant avui a partir del vespre de zones no tan acostumades al vent, el Segrià, Pla d'Urgell, i també a nivell 3, el Penedès, el Garraf i el Tarragonès. En aquests indrets és on hi ha més possibilitats que el vent pugui superar totes aquestes ratxes fortes. També, lògicament, hi ha altres indrets, com és el Bages, el Vallès Occidental. Demà matí, a l'hora d'anar a l'escola, encara es manté aquest avís i també hi sumem el Pirineu. Però és que a banda de la ventada també hi ha un nou avís per neu. Aquest avís comença avui a les 7 de la tarda i s'allarga fins demà al migdia i abraça tot el Pirineu. A les comarques on el perill serà més elevat, com que és una situació de nord-oest, on la Vall d'Aran i el Pallars Sobirà, però també la resta de la serralada està afectada. I la cota doncs, pot començar voltant dels 1.000, però anirà baixant al final del dia cap als 700-800. I seria de nit i matinada quan pot ser més extensa. Per posar xifres, per damunt d'uns 900.000 metres poden acumular-se més de 2 centímetres i per damunt dels 2.000 metres més de 30 centímetres. És a dir, que estem davant d'aquest nou canvi, d'aquest nou front que arriba a partir d'aquesta tarda nit i que principalment afectaria Catalunya amb vent, com hem comentat, en algunes comarques i amb neu al Pirineu.
Doncs la festa no s'acaba, meteorològica, veig, Enric, pel que ens expliques.
I dimarts arriba un altre front. És a dir, que dimarts arriba un front que deixarà plogims a molts indrets i després noves nevades en el Pirineu, tot i que la cota serà més alta. Estarà ja al voltant dels 1.700 al migdia i baixant de la tarda cap als 1.200 o 1.400 en funció també del sector del Pirineu.
Gràcies, Enric. Fins ara.
Fins ara.
5 minuts per les 12 del migdia. El Departament de Territori, des de primera hora, reunit govern i els diferents actors que han de decidir si demà tenim trens o no tenim trens a Catalunya. Maria Guixà, bon dia de nou.
Què tal? Bon dia. Doncs camí ja de les dues hores d'una reunió encapçalada de nou pel conseller de la Presidència, Albert Dalmau, per la consellera de Territori, Sílvia Paneck, i també hi és el secretari d'Estat de Transport per part de l'executiu espanyol, José Antonio Santano, amb una trentena de persones que encara continuen reunides en una reunió purament tècnica de balanç de la nit, de diagnosticar una per una aquestes 21 incidències que no garanteixen la seguretat a la xarxa viària del país. I el que sí que ens han explicat és que no abans de la una del migdia hi haurà aquesta compareixença. Avui no serà per part dels consellers, si no hi ha un canvi d'última hora, sinó que serà una reunió, una posada en escena, una compareixença purament tècnica. És a dir, hi haurà un responsable de territori, en aquest cas tot apunta que sí, la figura de David Prat com a director general d'infraestructures de mobilitat, i també hi haurà un responsable tècnic, en aquest cas de DIF. A hores d'ara no sabem quin perfil oferirà aquesta roda de premsa, no sabem el nom ara mateix de la persona que compareixerà, però serà una reunió purament tècnica on en principi ens comenten que s'han d'exposar els punts on hi ha aquesta problemàtica, aquests 21 punts, detallar-los i a partir d'aquí abordar aquestes hores crítiques, aquestes hores ja de compte enrere a l'espera d'un dilluns, que ara mateix hi ha incertesa sobre si tindrem o no tindrem trens.
Quan ho sabrem, això, Maria? Sí que és la pregunta del milió i que evidentment no tens la resposta, però qui ho ha de comunicar si demà hi ha trens o no? Entenc que el govern.
Sí, ahir sentíem la consellera Sílvia Paneck de Territori que explicava que es treballaria en un temps prudencial perquè la ciutadania tingués una informació en cas que es pogués reprendre el servei de cara a dilluns. A hores d'ara no tenim aquesta informació. Entenem que sí, que l'haurà de comunicar govern de la mateixa manera que govern va fer pública ahir aquesta suspensió, però a hores d'ara hi ha incertesa.
No fa la sensació que sigui avui a la una del migdia en aquesta roda de premsa més tècnica encara, oi?
No la fa la sensació, però... si realment la cosa ha anat bé i tots són flors i violes amb aquesta posada en escena que ens faran de manera més tècnica, més detallada, veurem. Però ara mateix la informació que circula és que aquest moment no, perquè és purament tècnica.
Gràcies, Maria. Fins ara.
Adéu, fins ara.
A l'estació del nord de Barcelona hi tenim ara la Marta Sánchez. Marta, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia de nou.
Quina és la situació que tens aquí, Marta?
aquí de calma, de molta calma, aquí a l'estació de Nord, hi ha poques persones, recordem, és diumenge, eh? Avui la mobilitat doncs, és mínima, però hem vingut aquí per copsar una miqueta l'ambient i si hi havia més autobusos, aquest suport extra d'autobusos. Ens expliquen que sí, que s'han vist més busos, més serveis addicionals de persones que no podien fer el trajecte amb la Renfe, amb Rodalies, i per tant venien aquí buscant bus. Què passa? Que aquest accés d'autobusos es va adaptant en funció de la demanda, a mesura que es van omplint autocars, els posen als autocars. Hem parlat amb molts passatgers que acabaven de baixar de l'estació d'Arc de Triomf, que està aquí al costat, que es queixaven que un cop sortien del tren no sabien on anar, no hi havia cap rètol que els indiqués on anar, els enviaven cap a l'estació del Nord, i a l'estació del Nord tampoc no tenen massa informació, més enllà de fer allò que faríem tots, agafar el Google i buscar quin autobús puc anar a buscar si, per exemple, em vull anar a Tarragona, si, per exemple, em vull anar a Girona. Per tant, aquí, doncs, la queixa, sobretot, hores d'ara, és aquesta falta d'informació i falta d'informadors que puguin guiar a la gent exactament cap a on han d'anar per anar a les seves destinacions.
Doncs aquesta és la situació que ens aporta la Marta en aquests moments. Has fet una bona ruta ja aquest matí, Marta?
He fet ruta, he passat també, això no t'ho he dit, però hem passat també amb el José Antonio Rodríguez per Plaça Catalunya. Hem anat allà a veure si allà hi havia alguna cosa, hem entrat a dintre l'estació de Plaça Catalunya. Estava absolutament deserta, no hi havia ningú, només un parell d'informadors de Renfe, que si hi havia algun despistat li anaven dient doncs, que avui no hi havia servei de Rodalies, però ningú hi havia a Plaça Catalunya.
Doncs aquesta és la situació que ens traslladen també els nostres companys d'informatius desplegats per diferents punts de Catalunya. Gràcies, Marta, fins ara.
Adéu, bon dia.
Pràcticament arribem a les 12 del migdia, aquest migdia de suplement, allargat almenys fins la 1, de seguida notícies, i de seguida també ens fixarem en algunes propostes de cap de setmana, propostes d'oci, per posar una mica també d'humor i de descans aquest cap de setmana informativament tan trepidant. Algunes estrenes a les pantalles, com Hamnet, també el nou restaurant del Marc Ribas, i alguns apunts més d'aquestes propostes culturals per acabar de venir aquest cap de setmana. I també connectarem amb Washington, amb l'Oriol Serra, molt pendent d'aquestes notícies que ens arriben de Minneapolis, gens esperançadores. Fins ara.